que dura. Recull d'agenda i abans de tancar el far, resolució del concurs que fem a través de les xarxes socials. Avui el premi és un menú, precisament al restaurant El Molí de l'Escala, del qual en destaquem a l'informatiu que forma part d'aquesta llista dels millors 100 restaurants de l'estat espanyol. De 7 a 8, l'actualitat d'àmbit nacional amb el Nex Vespre. A les 8, altre cop l'actualitat local amb reemissió de l'informatiu més el Zona Mixta amb Ivan García. A partir de les 9, la franja musical. A partir de les 11, les reemissions per aquesta ordre del Més Calent a l'Aigüera amb Joan Brugués, l'informatiu local amb qui us parla Belfont i el Zona Mixta amb Ivan García. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Acompanyant-vos des de la ràdio i donant veu a tota aquella gent que tingui alguna cosa a dir i que tingui alguna cosa a veure amb el mar. I que també ens provoqui reflexions, ens creïn la necessitat de saber-ne més, ens enriqueixin, ens facin aprendre i ens facin créixer com a persones. És el que fem cada tarda aquí al Far fins les 7 en punt de la tarda. Nosaltres ho fem, després queden altres companys que es fan altre tipus de propostes. I és el que farem avui fins les 7, intentar fer aquesta prèvia del cap de setmana, sempre entretinguda, divertida, interessant i enriquidora. Ens acompanyeu.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Joan Major. Última recepta de la setmana d'en Joan Major. Però, atenció, perquè el plat que avui ens ofereix és senzill, però suculent. És un plat bo de veritat. Es diu peix al papillot. Agafeu paper, boli i apunteu.
Bueno, avui farem un peix al papillot. Tant pot ser un pagre, un sard, una dorada, o el peix que us vingui més de gust. Llavors agafem, per exemple, dos pagres o dos dorades, el que vulgueu, de mig quilo cada una, més o menys, una pastanaga, una ceba de figueres, un porro, una patata, una fulla de llord, dos dents d'all, 60 grams de manteca, sal i oli. Primer de tot, netegem el peix i feu-hi petits talls en el que es cogui millor. O sigui, per damunt i feu uns talls que es cogui millor. Amaniu amb la sal, esteneu sobre un paper i poseu el peix per damunt. Un paper, agafem un paper de plata d'aquest i posem el peix per damunt, posem en sal i pebre, repartiu la mantega, disposeu les obertures al voltant, tallades a tires o com us sembli bé, o quadrets, tapeu ben el paper de plata i senzillament ho poseu al forn durant uns 20 o 25 minuts. Ho traieu, a poc no us cremeu, i llavors ja ho podeu menjar. Molt senzill de faia i molt bo, eh?
Doncs ha estat un autèntic plaer aquesta setmana compartir aquests espais amb en Joan Major. La propera setmana, més receptes, aquesta hora, al Far.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Conversar en lloc de discutir, acceptant que l'altre no té per què acabar pensant el que nosaltres pensem. Argumentar en lloc de barallar-se. Saber expressar les nostres idees sense entrar en un intercanvi agressiu de propostes. Crear-se opinió pròpia. Destriar allò que és tenir una opinió formada. No deixar-se endur per allò que tothom fa i tothom diu i saber escollir què ens interessa i què volem dir. En definitiva, ser nosaltres mateixos en lloc de ser un producte, un resultat d'allò que hi ha al nostre entorn social. I en un context on la informació, les notícies, on les xarxes socials, on tothom ens acaba enviant el que s'anomenen inputs, que no són més que notícies, que no són més que informacions, que d'alguna manera ens haurien d'enriquir. Però ja ho diuen, que l'accés d'informació, al final, acaba desinformant. Avui volem parlar-ne, i volem, de fet, convidar i intentar trobar la clau per fer això possible. Què hi ha del cert? Fins a quin punt ens manipulen? Com podem expressar les nostres idees? Com tenir idees pròpies i com ser capaços de ser crítics amb tot allò que ens diuen i ens expliquen. És el que us proposem avui i és el que volem reflexionar al llarg dels propers minuts. I si us sembla, comencem intentant saber quan ens manipulen i quan no. I quan podem ser víctimes de la manipulació, sobretot de les entitats polítiques, de les empreses, allò que anomenen la informació corporativa. És per això que saludem a aquesta hora de la tarda a l'expert en comunicació, Pau Canaleta. Pau, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, un plaer.
Els governs i les entitats polítiques ens expliquen la veritat o ens expliquen allò que a ells els interessa explicar-nos?
Bé, jo diria que ens expliquen la seva veritat, que és una barreja de les dues coses, òbviament, la veritat, però també enfocant-ho en el seu punt de vista.
Per tant, aquí hi ha d'haver un segon pas, que és un exercici de reflexió i, en aquest cas, creació d'opinió per part del receptor d'aquesta informació.
Exacte, el que ens expliquen els diferents actors polítics, ja sigui governs o ja sigui partits o fins i tot líders d'opinió, és el seu punt de vista sobre el que ha passat i l'opinió pública es configura en aquesta lluita sobre els directors, diferents actors que intervenen en la configuració de l'opinió pública. Per tant, al final, qui acaba imposant-se és aquell que ho explica d'una manera més senzilla i que té més altaveus.
Has utilitzat un terme que m'agrada, que és el terme opinió pública. De fet, l'opinió pública és l'opinió sumada de moltíssimes persones, de diferents individus, no? Com es genera aquesta opinió pública? Perquè segurament, si ens posem a parlar, cap de nosaltres pensa el mateix. Però, en canvi, es fa un capmàs, es fa un global de tot el que pensin milions de persones.
Sí, pensa que cada un de nosaltres rep milers d'inputs diàriament. I ens costa fer-nos una opinió sobre els diferents esdeveniments, no? Sobre què ha passat políticament aquesta setmana, sobre què passa al meu ajuntament, etc. I per configurar-la, doncs, hi ha diferents actors que ens ajuden a interpretar aquests fets. Ja poden ser els mitjans de comunicació, òbviament, també poden ser les xarxes socials i els actors doncs, que hi intervenen, i per tant, ciutadans, etc. Però també, normalment, hi solen ser els líders d'opinió. Tot això acaba configurant una imatge del que passa. Què és l'important o què és el que succeeix? Doncs que molt sovint algú sap configurar una imatge més fàcil, més entendible i sobretot que tingui més sentit. I si a més hi ha altaveus que ho amplifiquen, doncs és més fàcil de donar-ho a conèixer.
Per tant, no guanya, o per entendre'ns, no té més incidència qui sàpiga més o qui tingui més elements de reflexió o més elements de poder, sinó acaba portant-se el gat a l'aigua aquell que té més habilitat a l'hora de fer arribar el seu missatge.
Sí, i qui entén que la configuració de l'opinió pública és bàsicament donar sentit als aconteixements. És a dir, d'on ve aquest esdeveniment, què està passant i cap on va. El donar sentit a l'hora de la gestió pública, la gestió política, els esdeveniments, i per tant, emmarcar-ho, és el més important.
Per exemple, aquests dies veiem com notícies que fa un any es referenciaven amb molta insistència per un interès polític, però també per allò de que interessa més el negatiu que el positiu, ara que s'han resolt, queden en un segon terme, probablement per interès polític, però també perquè no interessa tant el positiu com el negatiu.
Sí, no és només això. És evident que sempre el negatiu és més fàcil, perquè acaba molestant, penseu que la gent es mobilitza por, i quan diem por també vol dir estar enfadat, o per l'esperança. Generar esperança és molt més complicat que generar por, perquè generar por és fàcil. En canvi, generar esperança, penseu que quan s'activa el mecanisme de l'esperança, després hi pot haver la frustració. Per tant, és més complicat, no? Però més enllà d'això, el que succeeix és que sempre intentem ficar temes sobre l'opinió pública. Què vol dir això? Ja siguin els mitjans de comunicació, o ja siguin els partits, o tots aquests actors que intervenen en la configuració d'opinió pública. Què ens diuen? El que és important ara és això. Val? I, per tant, es fixen en uns certs temes que potser al cap d'un temps doncs, no tenen importància, i en canvi no han canviat gaires coses. Per tant, qui marca l'agenda mediàtica, qui construeix doncs, els seus interessos a través de la imposició dels temes, és qui està marcant cap on va l'opinió pública.
Hi ha una màxima, ara que nomenaves el Twitter fa un moment, que diu que l'accés d'informació desinforma. I actualment tenim moltíssims mitjans d'informació i, per tant, molt accés a informació. No sé si en realitat ens estem a poc desinformant.
No, jo crec que el que passa és justament que hi ha un excés d'informació, la gent es perd i busca referents segurament més propers que l'ajudin a entendre el que passa. La gent, la majoria de la població, el 80%, no està oscil·la, depèn dels països, pot ser 70, 60, és igual, però la gran majoria no està polititzada, no li interessa servir els establiments del dia a dia, sí que hi ha una minoria friqui, que és la que segueix l'actualitat política, però la gran majoria no. El que vol és configurar-se la imatge o tenir una mica idea del que està succeint. Val? Abans era molt senzill, perquè hi havia una televisió, hi havia pocs canals i només miràvem això. Però la multiplicació de canals, això se'ns fa molt difícil. No podríem estar seguint tothom. I per tant, què acabem fent? Buscant els nostres referents que ens expliquin què succeeix. El que passa és que sovint aquests referents que ens expliquen què succeeix no necessàriament tenen criteris periodístics i, per tant, han d'intentar doncs, tenir rigor a l'hora d'explicar i que la veritat sigui evident, contrastada, etc. Sinó que en aquest referent hi pot haver gent amb interessos o gent que digui directament mentides, i això és el que ens està succeint ara.
Per tant, hem de fer un pas més enllà i no pas intentar saber si allò que ens estan explicant és veritat o no és veritat, o si és més rigorós o menys rigorós, sinó fer un pas previ, és a dir, hem de posar ara, fer un pas enrere i mirar si aquell que ens està servint aquella informació o aquella reflexió és realment una persona, entre cometes, autoritzada, i quan dic autoritzada vull dir que segueix un decàleg, que segueix un codi deontològic a l'hora de servir la informació.
Sí, ho veiem ara amb les xarxes socials. Molts personatges que són cèlebres o que es configuren l'opinió pública hem vist que ja tenen una certa trajectòria i que potser han canviat moltes vegades d'opinió o han contribuït a difondre molts de fake news i de burros, etc. No? Per tant, jo crec que sí que és important que cadascú de nosaltres tingui els seus referents periodístics o els seus referents en qualsevol àmbit a l'hora de generar informació, que siguin de qui es creuen i de qui s'ajuden a configurar-se el que està succeint en diferents àmbits. Sí que és important, i sobretot aquests referents els hi donen credibilitat.
I finalment, dues qüestions molt greus. La primera, una opinativa. Canviar d'opinió és dolent?
No té per què. Home, canviar d'opinió constantment sense haver-ho digerit, sí, no? Ara, evolucionant l'opinió, doncs jo crec que és bo, perquè ens passen moltes coses, segurament tenim més informació, noves perspectives, noves experiències, i això fa que canviem d'opinió. Jo crec que és normal i fins i tot és bo.
I avui en dia que està tan de moda la comunicació corporativa, igual que la comunicació política, hem de, no vull dir malfiar-nos, però sí hem de ser recelosos de la informació que ens pugui arribar a través d'aquests mitjans?
No, jo crec que l'únic que hem de fer és ser conscients que ens intenten transmetre un missatge i intenten canviar el nostre comportament. Penseu que la comunicació no és res més que un intent de provocar un canvi de comportament. Comuniquem perquè la gent vagi a votar i canvia el vot, comuniquem perquè la gent vagi a comprar el nostre producte, comuniquem perquè la gent es matriculi a la carrera o a la nostra universitat, el que sigui, no? O perquè utilitzi els nostres serveis públics. Per tant, és només entendre que hi ha uns interessos al darrere. Un cop tenim clar que qui ens emet el missatge té un interès evident persuasiu, doncs, d'altres, fer-li més o menys cas. Aquest sentit de manipulació de les empreses o dels polítics, jo crec que al final el que fan és menys tenir el paper del receptor i del ciutadà o de l'individu, no? De com si no tingués prou criteri per raonar i per entendre que aquell emissor el que li vol és prendre la moto.
Doncs serem crítics amb aquestes... Crítics en bon sentit, no crítics de criticar, sinó crítics de reflexionar i ser capaços de destriar allò que ens interessa o allò que volem saber d'allò que no ens interessa o no volem saber. Pau, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Un plaer, gràcies. Ara, a veure.
Però és evident que per fer-nos escoltar el millor que podem fer és tenir una bona veu i saber-nos expressar, una bona dicció, construir bé les frases. D'això en podem aprendre. Si no en sabem, en podem aprendre. I l'Ivan Fernández ens porta algú que ens pot ensenyar. Ivan.
Avui comptem amb una persona que ens pot explicar molt bé com fer servir la nostra veu i comunica de manera correcta. La Xesca Fort és vocal coach i, a més d'ajudar cantants, també ensenya a comunicar a través de la veu a periodistes, a professors, a polítics, actors i locutors. Per conèixer una mica més sobre el vocal coaching, saludem a la Xesca Fort. Xesca, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Per què és important entrenar la nostra veu?
Bé, és important perquè, primer, és un instrument superimportant per donar-nos a conèixer, perquè dona molta informació sobre nosaltres mateixos. I com que està dintre nostre, d'entrada pensem doncs, que el sabrem fer anar, no? Que funcionarà, i no parem atenció en tota l'estructura muscular i tota la gestió de l'energia, de l'aire, etc, que es requereix perquè això pugui passar, no? Perquè tu puguis ser flexible, puguis modular, puguis arribar a nivells d'expressivitat molt gran a través del so.
Per tant, entenc que moltes vegades pensem que som capaços de fer servir bé la nostra veu, però no és així realment.
Moltes vegades crec que arribem a usar-la, a ser pràctics, però no aprofundir massa. No donar la importància que té la nostra veu, no? No donar-te'n que realment estàs, com deia abans, donant molta informació de tu mateix i que la pots estar donant a nivells baixos, a nivells distorsionats, etc.
Hi ha gent que confon parlar en públic amb parlar en públic, perquè per parlar en públic cal angular la veu i cal tenir una veu que sigui profunda. De fet, hi ha gent que ha fet carrera fent això. Hi havia algú que, bueno, ja ens ho sortirà. Ja... Escolta'm, això s'ha de controlar.
Sí, s'ha de controlar. Normalment el que intento o el que crec que és més adient és trobar una naturalitat en el teu so. Poder ser realment molt clar, enriquir el teu llenguatge, fer treballs de dicció, treballar amb molta serenitat i començar a entendre que el que estàs dient té un pes expressiu. Tu vols explicar alguna cosa a l'altra persona, a les altres persones que tens davant, requereix dedicar-te, certa dedicació, i anar això, a la naturalitat, a poder transmetre al màxim amb cura i amb sent efectiu i estant satisfet i satisfeta amb el que estàs fent.
De fet, grans comunicadors han tingut molts problemes d'addicció. Hi ha gent que... Àngel Casas, la R, no la deia. Tarda, tampoc. El mateix de l'Olmo no deia la R. Nieves Herrero tenia una veu que en alguns moments era fins i tot molesta. Però, en canvi, són gent que ha passat a la història per ser bona comunicadora, o com a mínim per ser capaços de cridar la atenció de la gent.
Bueno, aquí hi ha diverses coses, no? Que m'estàs dient persones que han tingut un punt que érem eren molt genuïns, no? Tenien una característica. Potser la R era la seva característica. Potser era el tret atractiu d'aquesta persona, no? Potser la Nieves Herrero també tenia aquest to tan agut, potser quan parlava, i com una mica que també es va convertir, diguem, com en la seva marca, no? Marca de la casa. I crec que aquestes coses són importants també tenir-les en compte. En realitat tu pots millorar, però tampoc desdibuixar-te, no deixar de ser tu mateix. Tu pots trobar la naturalitat, pots fer treballs de millorar la dicció en moltes altres facetes, altres parts del teu treball, però no perdre la teva personalitat.
Però és evident que... Per dir una cosa, per molta bona veu que tinguis, el que has de fer és saber què dius i tenir una opinió formada, tenir un missatge. I moltes vegades això, aquest missatge, aquesta informació, la rebem a través dels mitjans de comunicació. Cristina Cantal.
Doncs sí, descobrim ara la vessant periodística sobre l'oratòria i la informació de la mà de la redactora en cap del setmanari L'Empordà, Mairena Ribas.
Mairena, molt bona tarda. Què tal, Mairena, com estàs?
Doncs molt contenta d'acompanyar-vos aquesta tarda. Per mi és una molt grata sorpresa poder compartir el meu vessant, no? Professional en aquest àmbit de l'oratòria, de la comunicació, dels missatges, no? I el cert és que estava escoltant aquesta part de conversa que teníeu i he recordat que com de bonic era, no? Abans, quan escoltaves la ràdio, no? I et feies... a la idea, no? T'imaginaves la persona, no? Que hi havia darrere de les veus, no?
I tant.
I per mi sempre va ser una de les coses més fascinants, perquè precisament jo quan vaig introduir-me en el món periodístic va ser precisament a través de la ràdio per aquesta passió i per aquesta curiositat que tenia, no? Per conèixer un món doncs, que era per mi del tot misteriós, no? I la veritat és que és ben bonic, no? Escoltar les veus de les persones i ara el que són els mitjans de comunicació el que han fet és una mica desvirtuar-ho, no? Perquè ens desvetllen de seguida quina cara té tothom, no?
I tant,
però abans era bonic imaginar-te les veus i moltes vegades escoltaves una veu que deies que era molt imponent i molt seriosa i molt, no sé, atractiva i potser quan coneixies la persona que hi havia darrere la veu doncs es derrombava el teu mite, no? Perquè deia, me l'imaginava més guapo o més guapa, no?
Escolta'm, els periodistes sovint som posats a la boca del canó o a l'ull de l'huracà o allà on vulgueu perquè, bé, perquè hi ha gent que diu, oh, és que manipuleu, mentiu o dieu només mitges veritats i en canvi nosaltres ens passem el dia intentant destriar de quan som manipulats i quan no, què és realment notícia i què no. Hi ha una contraposició aquí d'interessos i professió que és important.
Home, el que hi ha és molta vergonya aliena, perquè ara sembla que periodista pot ser qualsevol persona i no tant un professional, no? Sap molt de greu, no?, que hi hagi aquesta visió, aquesta imatge, no?, del periodisme tan degradat, no?, en el sentit que es pensi, doncs, que explicar les coses, doncs, és fàcil i que, a més, estàs donant informacions falses.
Ara... Espera't un moment, que m'he donat compte que ara és l'hora i ja ets de parar en 3 minuts, però no em pengis, vale?
No penjo.
Seguim a 2:15, vinga.
Gràcies.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hydrogen internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Saltar-te en l'aire fins on arribes, que les anes són dins meu. I va comentar que l'instant més breu, més instint de despertar, arrencar el vol de començar a fugir sol. Ok! Caminava de putetes a la vora del carrer per ser prudent. Saludava les senyores perquè em facin un petó buscant la protecció d'ell. I ara volo alt per burlar totes les trampes. I ara volo alt per no caure amb la soca dels arbres. I ara volo alt. Saluda des del cel, camino on calen les sabates, fa temps que he perdonat res. La mare mai va dir que no saltés, dalt les estrelles fent tomborelles, diu que el sostre no existeix, i segueix apel·lant a lleis de l'univers, creu en la ciència de la lluna de València, de bota i creient, va viure caient. La mare no té por, la mare ni vol perill, envia Déu al seu fill. Les trampes i ara volo alt per no caure amb la soca dels arbres i ara volo alt. Ok, roses, esteu preparats o què? Teniu ganes de volar ben alt i ben alt i ben alt per tocar les estrelles. Primer cal tocar cap al terra, tothom, tothom, tothom cap a baix. Vinga, tothom.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Parts de 6 de la tarda, parlant amb Irene Ribas, que és redactora en cap del setmanari L'Empordà, i també amb Xesca Forc, que és vocal coach. Irene, deies, i jo penso que molt encert, que avui en dia qualsevol s'atreveix a dir que és periodista.
Bé, em sembla que d'això se'n diu periodisme social, no? Les xarxes socials fan moltíssima, moltíssima feina en aquest sentit. El que passa és que moltes vegades no podem fer cas de tot el que es publica. Sempre hem de, com a professionals, nosaltres tenim una missió importantíssima. Hem de alimentar-nos de les informacions que arriben per part dels ciutadans, evidentment, perquè són molt vàlides. El que passa és que també hem de saber destriar què és bo, què no és bo, què és real, què no és real, i lluitar bastant contra les fake news. Nosaltres no podem donar informació sense contrastar-la. És fonamental, rebem un missatge o rebem alguna notícia que creiem que pot ser interessant, buscar la font oficial per contrastar-la i per verificar que allò és cert. No podem informar gratuïtament de qualsevol manera, i a vegades hi ha mitjans de comunicació que precisament són aquests els que ens estan fent mal, perquè van a saco sense destriar o sense passar pel filtre tot allò que arriba, no? No és més important donar primer la notícia, sinó donar-la bé, saps? Mm. O sigui que hi ha aquest afany o aquest excés de zel per part de molts mitjans de comunicació per donar primers les notícies, perquè ara sembla una competició, com que arribem tots a tot, gràcies precisament a aquesta facilitat que ens donen les xarxes socials, doncs el que passa és que és això, hem d'aprendre també a ser una mica professionals, respectar moltíssim el que és la privacitat de les persones. No podem treure fotografies de gent, i menys de menors, evidentment, que estaria prohibit sense el permís de l'adult, dels pares, i anar molt de tacte, ser curosos i sobretot tenir molta cura i molt de respecte per la privacitat de les persones. Aleshores, sí, és ben bé això, no? Que deies, és que diuen que els mitjans enganyen. No, el que passa és que sí que hi ha molt d'excés de velocitat i d'interessos i de no tenir aquesta professionalitat, no?, de buscar la font oficial i contrastar la informació, que és vital, no?, per no confondre la societat, no?
I, evidentment, el nostre oient o el nostre lector o el nostre espectador, el que se li ha de recordar és que ha de ser, penso, i amb això, ha de ser crític amb la capçalera, és a dir, ha de saber d'on consumeix o d'on està traient la informació i quin és una mica l'historial d'aquest mitjà per saber si realment la informació és contrastada i està treballada, elaborada, filtrada i meditada, o estem parlant d'un mitjà que certament el que fa és això que tu deies, no? Intentar ser el primer a oferir-nos la informació amb tots els riscos que això comporta.
Hi ha una forma molt pedagògica d'explicar això, no? Si tu, per exemple, entres en una escola o en un institut, no?, i dius, mira, si sortiu avui a les 11 del matí al pati, trobareu un senyor que us regalarà dònuts o croissants, val? I tots surten allà contents, no?, a l'hora del pati a buscar a veure el senyor dels dònuts o els croissants que els hi regalaran, no? I no hi ha ningú que regali ni dònuts ni croissants, val? El segon dia tornaràs i diràs, escolta, si sortiu avui a les 11 al pati, veureu que trobareu un senyor que us està regalant dònuts i croissants. Veuràs que bé que anireu perquè esmorzareu gratis avui. I tots surten allà contents, no?, perquè a veure si hi ha el senyor dels dònuts o els croissants, no? El tercer dia, quan li tornes a dir a aquells mateixos alumnes que surtin al pati a les 11 que els regalaran dònuts o croissants, diran, ei, que ens estàs enganyant, saps? Doncs amb els mitjans de comunicació passa el mateix. Quan els dones una notícia falsa, potser se la creuran. Quan dones una segona notícia falsa, potser se la creuran. Però la tercera diran, aquest mitjà enganya, està prenent el pèl, saps? Vull dir que va una mica per aquí la cosa, no? Que jo crec que l'oient, el lector, l'espectador no és tonto. Saben bé triar quin és el mitjà que comunica amb veracitat i el que no ho fa, no? I el que passa és que sí que, en certa manera, hi ha unes tendències, no? I s'està tendint bastant als radicalismes, també, no? Perquè ja anem als extrems, o estàs amb mi o estàs contra mi, no? I els mitjans s'aprofiten moltíssim d'això, i en aquest sentit sí que som molt vulnerables, no?, tots plegats, perquè ens deixem molt influenciar pel que diuen els mitjans, i no ha de ser així, hem de tenir criteri, no?
Mairena, t'agraeixo molt la reflexió que ens has ofert aquesta tarda. En seguim parlant, me'n quedo a Girona, perquè vull parlar ara amb els membres de l'associació de debat de la UDG, que fan molt bona feina i que d'alguna manera ajuden també a ser crític i a desenvolupar idees i coneixements. Bona feina a la gent del Setmanari L'Empordà, que vagi molt bé.
Encantadíssima, una abraçada ben forta i fins aviat.
Vinga, fins aviat, a reveure, un petó ben fort.
Adéu.
A reveure. Xesca, és important, com dèiem, expressar-se, però també saber trobar la informació i saber ser crítics, no?
Evidentment, clar, has de saber què és allò que estàs rebent i identificar-lo, no? Identificar-lo, quines són les parts que tu vols introduir, quines vols acceptar, quines tindràs que reflexionar i després quines voldràs transmetre. Sempre hi té que haver un procés, no? Des del meu punt de vista, aquí, crec jo. No és el meu àmbit del periodisme, com a professió, vull dir. Sí que tinc coneguts, amics i alumnes i clients que ho són, però no podria aprofundir massa en aquest terreny.
Mira, una bona...
No voldria ficar-me perquè podria, perquè jo tinc el meu sentit crític també i totes les meves alertes en marxa sempre.
Activades
i...
Mira, una bona manera de créixer com a persones i de desenvolupar el nostre raonament, sempre una d'elles és l'enfrontament dialèctic, és el debat. I hi ha l'Associació de Debat de la Universitat de Girona, de fet l'Òscar Carbonell és membre d'aquesta associació. Òscar, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
I de fet promoveu aquest enfrontament dialèctic individualment a les universitats i després conjuntament entre, per entendre'ns, els màxims exponents de cada una d'aquestes universitats.
Sí, realment és una de les principals activitats per la que es va crear aquesta associació, que és la realització de debat entre les diverses universitats de parles catalanes que tenim aquí, a Països Valencians, a les Illes i a Andorra també.
Debatre, mantenir un enfrontament dialèctic, és com anar en bicicleta, quan s'aprèn no s'oblida, o això s'ha de practicar, s'ha de créixer, s'ha d'aprendre? Com funciona?
Sí i no. És a dir, quan n'aprens, costa d'oblidar-se, però si no el fas servir, se't rovella i l'has d'anar netejant. Perquè al final, saber parlar i saber transmetre és algo que tothom en sap, però fent-ne ús i practicant és com es va millorant.
Quan algú entra en aquesta associació, quan algú s'inicia en el món del debat i de l'enfrontament d'idees, diguéssim que és molt visible, és a dir, es veu que aquella persona no té hàbit de fer-ho?
Això, bueno, és el meu cas i la majoria de gent de l'associació, que entrem allà per aprendre a parlar i per realment passar-ho bé, i allà sí que hi ha gent que té experiències de lligues del batxillerat, perquè també organitzen lligues ja per fer formacions de batxillerat, i es va aprenent i es veu que la gent pues, vas millorant i al cap dels mesos i en molt poc temps, només fent servir la paraula i anant allò practicant amb l'altra gent de l'associació que també té ganes i està motivat, només amb aquestes ganes ja hi ha una millora impressionant.
Què és el que hem d'aprendre? I què és aquelles coses segurament absurdes i de sentit comú, però que sovint són les que no utilitzem o les que no fem a l'hora d'expressar-nos?
Al final, quan ens expressem estem transmetent un missatge, sigui en l'àmbit professional, en l'àmbit laboral o en qualsevol àmbit. I aquest missatge hem de ser molt clars i molt eficaços a l'hora de transmetre. Cada persona té les seves capacitats, sigui llarg, sigui curt, més, menys complex. Això al final cada persona diguem que tindria el seu propi estil, però al final hem de tenir molt clar que les paraules tenen molt de poder i hem de ser capaços de fer-les servir fent els nostres missatges eficaços i simples. Al final estem transmetent unes idees i estem intercanviant aquestes idees amb altra gent per buscar un punt en comú i defensar el que nosaltres creiem que és el correcte. Nosaltres considerem que és la nostra raó. I aquesta búsqueda de la nostra raó l'hem de transmetre a partir de missatges eficaços i simples.
Però vosaltres ho feu amb continguts densos. La final, per exemple, de la Lliga d'enguany, que serà el mes d'abril, es farà a la Universitat Abat Oliva, i poca broma, el tema és la legalització de la gestació subrogada. És a dir, tocarà emetre missatges clars, senzills, sobre un tema complex.
Home, realment sí. És a dir, aquest any ha tocat, des de la subrogada, l'any passat ha tocat geopolítica de l'Orient Mitjà. És a dir, cada any són temes que són molt densos, però també són temes que portem un any de preparació. Són temes que llavors fem molta feina de preparació, de pràctica, de mirar com són els discursos i de polir aquests discursos. Al final, com totes les coses, si ho vols fer bé, tu has d'anar treballant. Però tota la raó, al final, gestació subrogada, a més, és un tema que és com molt actual, que està en tots els mitjans de comunicació, i també hem de ser capaços de sortir de tot el soroll dels mitjans de comunicació i de poder crear el nostre propi missatge, perquè al final, en els tornejos de debat que hi participem, anem a transmetre unes opinions, i aquestes opinions han de ser pròpies. No podem anar a transmetre el que diguin els mitjans de comunicació.
Això és molt important. És que aquesta és, per entendre'ns, la frase que resumiria el que volem explicar. I és precisament això, hem de tenir opinions pròpies, i no hem d'anar repetint com a lloros allò que sentim i que ens sembla interessant i que segurament lliga amb el que pensem, però que no sabem desenvolupar, no sabem argumentar i tampoc no sabem documentar.
Sí, i a més, també comentaria que amb l'oratòria, amb el debat, ens permet ser nosaltres mateixos, perquè al final l'oratòria en si és l'art de parlar, és l'art de debatre i tenir la raó. Llavors, quan expressem la nostra raó estem sent nosaltres mateixos i això ens dona seguretat personal, ens permet incrementar la nostra autoestima, i quan veiem que aquest missatge que estem transmetent l'estem fent eficaçment i estem tenint un tipus de reacció per part de, diguem, del nostre oponent, contrincant, de la persona que tenim davant, és un reforç a nivell d'autoestima i seguretat personal que ajuda a anar amb molta més profunditat amb les teves idees. Ser capaç d'explicar aquestes idees et permetrà en un futur que tinguin molt més calat i siguin molt més reflexionades.
Òscar, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i bona lliga, que vagi bé.
Moltes gràcies a vostès, adeu.
Fins després, a reveure. Això és el nivell universitari, però és evident que s'ha d'aprendre a expressar-se en públic en edats més tempranes, més promptes. Daniel Rodríguez, parlem-ne d'aquestes edats.
Correcte, perquè arribar a la universitat sense saber parlar en públic segurament està passant avui en dia. I és que les noves tecnologies han fet que ens puguem expressar molt a través d'internet. quan hem de posar-nos davant d'una audiència de defensar allò que pensem en paraules, o ho aconseguim? Un professor de filosofia que treballa diàriament a l'àrea, tant a l'ESO com a batxillerat.
Doncs el saludem. Benjamí Torné, molt bona tarda, professor.
Bona tarda, senyors.
I escolti'm, els nanos van preparats o no? En saben? Se'ls ensenya? Ho practiquen?
Home, home, clar, la nostra feina és parlar i fer parlar, amb el bon sentit de la paraula. Aleshores, és clar que els alumnes parlen, discuteixen, argumenten o s'intenten. S'intenten. Perquè l'important és argumentar. Un mestre de l'oratòria. O sigui, l'oratòria en si, el que et digui, és una eina, és un ornament, és com el guix als edificis barrocs. L'important és l'aparent mestre, un argument sòlid, i que la veritat és una. No hi ha una raó meua i una teua, sinó que Pitàgores és el teorema de Pitàgores. Mireu d'on vulguis. Llavors, a l'escola, com a mínim, parlo per mi, intento explicar aquestes coses.
Però sovint, o parlant amb nanos, et diuen, ostres, jo és que parlar en públic em fa corte, no estic acostumat, no ho faig mai, em costa desenvolupar els meus raonaments, a la que cerques una mica, trobes que van una mica coixos en aquest sentit.
Sí, sí, no ho nego, no ho nego. Però vivim el món que vivim. Mira, fa uns anys, potser 50 anys, la manera de comunicar-se dos que tenien relacions era escrivint i es feien cartes llargues. Suposo que tots recordeu Cyrano de Bergerac.
I tant.
Doncs, avui, com ens comuniquem? En frases curtíssimes, sense el detall, sense la precisió. Clar, en lloc de precisió hi posem una emoticona. Clar, és el nostre món. Llavors, fer un discurs llarg, coherent, endreçat, potser avui costa més.
Però s'ha de fer, i se'ls ha d'ensenyar, a casa hem de practicar que defensin allò que no pensen? És a dir, que faci l'exercici d'empatitzar amb l'altre?
No, això, no sé, és una pregunta difícil. Que es faci allò que no pensen, però el pensament és 2 i 2 fan 4. Si tu penses, 2 i 2 fan 4. Si no penses, no, vull dir, no cal parlar, perquè vols que t'hi digui. S'ha d'escoltar les raons de l'altre, els motius, però la veritat i la raó és una, no 50.000. Potser no es pot dir d'una amb un sol discurs, potser hi ha discursos compatibles, vale, però han de ser compatibles, s'ha de mirar si és compatible o no. Sí.
Li agraeixo molt, Benjamí, que ens hagi acompanyat aquesta tarda. En seguirem parlant, de fet ens hem quedat tot just a les beceroles de la conversa, la reprendrem més endavant i en reflexionarem, perquè hem d'aprendre molt d'això. Benjamí Torné, professor, moltíssimes gràcies.
A la seva disposició.
Que vagi molt bé, fins la propera.
Vinga.
A reveure. Xesca, no sé si ha estat interessant.
Interessant, molt interessant, i m'he quedat amb ganes de dir moltes coses, sobre la connexió amb el text, el pes de la paraula, la serenitat, etcètera.
I jo de preguntar-te, perquè de fet sempre tendim a cridar, no? Per tenir més raó, sí. Quan de fet les coses no haurien de ser així.
No, en realitat és una de les coses que hem de treballar, no? Quan tu estàs debatent o estàs volent ser apassionat amb el que dius, no? amb el teu missatge, la idea és poder potser augmentar l'intensitat del teu missatge, però sense tenir que passar per grans volums.
Xesca, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé, Xesca Fort, vocal coach.
Bueno, gràcies a vosaltres per convidar-me. Moltes gràcies, bona tarda.
Cuida'm, fins després, a reveure.
Adéu.
I continuem descobrint les Terres de l'Ebre amb les passejades que ens arriben des de Ràdio Delta. Avui la ruta ens la porta de la Boquera al Goleró. I, com sempre, l'Amado Cebolles encarregat. Amado, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda i bon any. Ja tornem a tindre el nostre guia particular per anar-nos descobrint aquests llocs emblemàtics, aquestes costes que formen part del Delta de l'Ebre. Ho avançàvem una mica al principi, però acabem-nos d'explicar, perquè jo diria que avui anirem des de la Boquera al Goleró, però suposo que la gent de la resta de Catalunya no coneixerà aquestes zones com a tal. Com les ho podríem simplificar? On caminem avui?
Bé, doncs la veritat que avui estarem situats a Camarles, que és una població de la comarca del Baix Ebre, i té el don, no?, de ser el balcó del Delta. Aquí a les Terres de l'Ebre li diem el balcó del Delta perquè allí, fa molts de segles, arribava la mar i hi havia un poblat mariner que no existeix, però que fins i tot s'han trobat importants vaixells en un important port que tenien allí justament a la vila de Camarles. I també es va trobar una deessa, es va trobar una reina de l'època que justament està al Museu Comarcal del Montsià d'Amposta. Però avui anem a fer natura. Avui anem a agafar la bicicleta o anem a fer una molt bona caminata. Anem 14 quilòmetres, poca cosa, per veure tota una mica el que és la part costera d'aquí al Delta Part Nord. La ruta, que la podem fer, com dia abans, amb bicicleta o a peu, és totalment plana i molt agradable, si no fa vent, perquè aquests dies aquí al Delta fa una miqueta de vent, pues si fa vent ens costarà una mica, però si no fa vent és molt fàcil de fer. La començaríem, justament, Lluïsa, a la Torre de Camarles.
És una torre de guaita.
És una torre de guaita molt antiga, del segle XV, i que just al costat està l'oficina de turisme de Camarles. Justament, mira que bé, que millor començar aquesta ruteta des d'aquesta oficina. Si demanem la clau, jo no sé si has estat a tu mai allí a l'oficina de turisme, però si demanes la clau, inclús te la poden deixar i pots muntar els dos pisos que té la Torre de Guaita i pots veure tot el balcó del Delta.
Se pot apreciar realment una vista espectacular, suposo, en tot el que és la banda esquerra del Delta, no? La badia del Fangar, la punta...
Sí, senyor, el far del Fangar. I des d'allí també podem observar on arribava la mar, perquè des de dalt d'aquesta torre es veu la mar molt allunyada, que està a uns 4 quilòmetres. Pues en aquella torre era una torre de pirates, una torre de guaita, i allí arribava la mar. Allí hi havia un port pesquer.
Més que una torre de pirates, una torre antipirates.
Antipirates, clar, bueno, sí. Sempre diem una torre de pirates, no és una torre antipirates,
Molt bé, per a controlar que no s'avancessin. Vinga, fent cap, allí a l'oficina de turisme, en aquesta torre que també avui en dia alberga un museu de l'arròs, no?, en este cas.
I tant, seria a l'altre costadet, però si tens raó, hi ha un petit museu on se pot divisar i controlar tot el que és lo de l'arròs. Bé, doncs agarraríem, justament entre la torre hi ha una carretera, surt d'un carrer de Camarles, que és al final del poble, i surt d'una carretera direcció a l'Ampolla. Surt aquesta carretera pel barri del Roquer. Ai, qui no coneix aquest barri del Roquer? Si no el coneixeu, és molt, molt, molt xulo. És molt xulo i carismàtic, perquè aquest barri té unes masies molt, molt antigues i que estan a la vora d'aquestes barrancades, a la vora d'aquestes antigues cales, no?, que hi havia entre la mar i la terra. Bé, està entre cases antigues, entre cases molt modernes, el que diríem nosaltres xalets, i també està en un lloc molt turístic perquè hi ha un camp de golf. Un camp de golf, no sé si us agrada jugar al golf o no, a mi no m'agrada gens, però bueno, que està allí al camp del golf. Però bé, continuarem aquest carrer fins a arribar a un lloc que és molt, molt xulo, que són les coeteres. Les coeteres del Delta, que per cert són patrimoni comarcal, són uns petits edificis on es tiraven els coets per...
Se guardaven aquests coets per a desfer les pedregades i que no fessin mai la collita o el conreu de l'arròs, en aquest cas.
Perfectíssimament. I des d'allí, ja al costat mateix, hi ha una rotonda, tirarien cap a la direcció a l'Ampolla, i allí a l'Ampolla hi ha un camí de ronda. De moment ja queda un passeig a la platja de l'Arenal, queda un camí de ronda. Justament aquest camí de ronda són 5 minuts fins a arribar a una altra oficina de turisme o un punt d'informació que diem aquí al Delta. Bé, doncs allí surt una petita ruta que és molt xula de fer, saps per què?
Per què?
Perquè està damunt, va per damunt d'una llacuna antigua i està, és una plataforma de fusta. i vas per dins, hi ha uns quants quilòmetres, per anar, poder anar per dalt d'aquelles plataformes.
Però hem de dir, com sempre, que és totalment planet i que igual se pot fer en bicicleta cap a peu.
Totalment pla i totalment molt tranquil. Bé, doncs la llacuna, 3/4 d'hora per poder-la voltar, tant a peu com bicicleta. Hi ha 5 miradors per poder aguaitar tots els ocells que tenim al delta al delta i també la llacuna de temporada. Ocells de temporada, ara doncs, podríem trobar ànecs...
Però són molts els ocells que passen l'hivern aquí al Delta, vull dir que ara és una bona època per a l'observació de les aus. En aquest cas estàs parlant de la bassa de les Olles.
Estem parlant, ahir hem arribat a la bassa de les Olles. I la bassa de les Olles és una llacuna que, a mesura que la vas voltant, te va sorprenent. Primerament, trobes uns miradors molt moderns per poder aguaitar les aus. Uns miradors molt clàssics de tota la vida. Tenim les bombes. Què són les bombes? No us assusteu. Són unes bombes d'aigua que agarren l'aigua del canal i la tiren a la llacuna, i la llacuna la tira a la mar. ¿Vale? Aquestes bombes que diem nosaltres, hi han tres cruces de tres canals. Els tres canals més grans del delta sud desemboquen a la llacuna de les Olles, i és espectacular veure que aquests tres canals que desemboquen a la llacuna, ¿vale?
Petits canals, en aquest cas desguassos, perquè de
diríem desguassos, però clar, que són grans, són els tres desguassos més grans que hi ha al delta, justament desemboquen a les Olles. Però podem bordejar-ho fins a arribar de nou a la mar. I què passa a la mar? O a la platja, com diu molta gent de per allí a Barcelona i Girona. Què passa? Que allí està la gola de les Olles. I aquesta gola de les Olles és la primera desembocadura que va tindre el riu Ebre, la primera desembocadura que va tindre el riu Ebre a la mar, que va ser les Olles Perna. Això és la petita llacuna, que ara sabem molt petita, però era enorme. Aquesta va ser la primera desembocadura. I és molt maca perquè es veu molt, molt natural, amb molta tranquil·litat i molta fauna, molta natura, desembocant a la mar. Pues justament allí continua el caminet fins al Goleró, que és una de les petites goles que tenia la desembocadura del riu Ebre, que ara s'ha quedat com antigua, no? Com molt antigua. I allí, justament, comença, que això ho farem una altra vegada, unes noves, de les antigues llacunes a les noves llacunes que hi ha al delta.
Molt bé. Passarien d'una de les que va ser molt important en aquest cas ja fa uns quants milions d'anys, podríem dir uns quants segles, com és la bassa de les Olles, a la formació, o en aquest cas fins la passejada d'aquestes noves llacunes.
Llacunes que són els filtres verds que donen aigua dels arrossars i del delta, que donen un filtre a les badies del fangar.
Que les sanegen una miqueta, podríem dir, de totes aquelles coses, o pesticides, o coses que es posen a l'arròs, abans no facin cap a les llacunes noves.
Per alimentar a les ostres i els musclos, clar que sí.
De moment, recordem, avui sortíem des de la Torre de Camarles, en aquest cas una de les antigues torres de guaita del delta de l'Ebre, i arribaven fins al Goleró.
Diríem aquí també que la gent que vulgui retornar abans d'anar cap a Camarles, si deixen el cotxe o venen a peu, que visiten l'Ampolla, perquè hi ha una petita cosa xula a l'Ampolla. De tan bonica que és, té dalt del port pesquer, hi ha una gran terrassa que és com un mirador natural, i des d'allí sí que es veu tota la costa ebrenca i també es veu part de la costa ebrenca i també es veu mitja part del delta de l'Ebre. Però al fons, com sempre, el far.
El far de la Faroleta i el far nostre. Mm-hmm. Doncs ja ho sabem, i si la gent vol avançar-se i vol repassar abans de començar aquesta ruta, que sàpiguen, com sempre, que també la podem buscar al Google Maps.
Al Google Maps, que és el que més se mira, i així ens veuran ja el que realment hi trobaran pas a pas.
Doncs vinga, recomanar-los això, que descobrisquen aquest entorn, aquest tros de costa del litoral, aquesta antiga desembocadura, una de les primeres que va tenir el riu Ebre, que porta per títol el Goleró, i per a poder-la veure, el nostre guia ens recomana sortir de Camarles i arribar fins a l'Ampolla. Bueno. Amado, fins la pròxima.
Un plaer, gràcies, fins ara.
Fins ara, a reveure, gràcies, Amado. Doncs ja ho sabeu, una altra manera de descobrir les Terres de l'Ebre, la que ens apropava avui l'Amado Cebolla i la Lluïsa Bartomeu. Arribem així a les 6. Bé, de fet, en 3 minuts.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
trobis tocant, sabent que tu ets el més important. Descobrint-te amb el so, sabent que ets de debò, vull saber aquells secrets que guardes dins el cor. El temps és cruel i no